Punt Set Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Ja tornem a seguir una setmana més. Avui parlarem de la primera pel·lícula que obre la saga de la Jungla de Cristal. Pros, contres, opinions... Parlarem de tot el que té a veure amb el film protagonitzat pel mític Bruce Willis. Sense més preàmbuls, comencem!
Notícies.
L'actriu Mila Kunis va parlar sobre la imminent adaptació cinematogràfica de 50 sombres de Grey, en la que donaria vida a la protagonista, Anastasia Steele, un dels papers que podria donar molt que parlar en els propers mesos per la polèmica saga. El guió de l'adaptació de 50 sombres de Grey és de Kelly Marcel, basant-se en la novel·la d'E.L. James. L'inici de l'argument de 50 sombres de Grey es presenta amb la història d'Anastasia Steele, un estudiant de 21 anys que cursa la carrera de literatura a la Universitat de Washington i que viu amb la seva millor amiga, Catherine Cavanagh, qui escriu per al diari estudiantil de la seva universitat. A causa d'un refredat, Catherine persuadeix a Anna perquè prengui el seu lloc en l'entrevista que li fa a Christian Grey, un jove empresari ric i exitós. Encara no se sap ni l'inici de rodatge ni la possible data d'estrena.
A finals del 2012 van començar els rumors del retorn de l'actor Harrison Ford en el paper de Han Solo per la nova trilogia de Star Wars, la qual començaria amb Star Wars Episodi 7. Ara arriben nous rumors que fins i tot asseguren que J.J. Abrams ja tindria un acord amb Ford per aquesta continuïtat. No és d'estranyar aquesta aparició després de que fa uns dies sentíem de la possibilitat dels spin-offs de personatges de la saga, Han Solo entre ells. Per ara, la primera data d'estrena Star Wars Episodi 7 ve datada en l'estiu del 2015. Es busca, almenys segons les primeres informacions, una estrena cada dos anys, de manera que les tres pel·lícules ja estarien a la gran pantalla l'any 2019.
Sembla que Seth MacFarlane, director de Padre de Família i la recent Ted, pràcticament ja ha tancat el repartiment femení de A Million Ways to Die in the West, la seva nova pel·lícula com a director, productor i guionista i protagonista. Després de Charlize Theron, ara és Amanda Seyfried la que negocia la seva participació en aquest projecte. Recordem que és un western còmic i se centrarà en un granger de la que es queda solter perquè no s'atreveix a participar en un tiroteig. És llavors quan coneix a la dona d'un conegut malfactor que s'ofereix a ensenyar-li a disparar. No obstant això, l'home s'enamora a poc a poc de la dona, complicant les coses quan torna el seu perillós marit. Charlize estarà en el pell de la pistolera i Seyfried en el de l'exdona.
Continuem sumant més intèrprets a X-Men Days of Future Past, seqüela de X-Men Primera Generació, que dirigirà Bryan Singer. Així, aquest ha confirmat a través de Twitter que Peter Dinklage, el nan de la sèrie de televisió Juego de Tronos, es deixarà veure en el film. El que no s'ha revelat és quin personatge l'interpretarà, tot i que Deadline New York asseguren que es tractarà d'un paper important. Alguns mitjans especulen que potser sigui el nan Puck, un integrant dels Alpha Flight, que posseeix unes increïbles habilitats acrobàtiques. Altres que el situen com el villà de la funció. L'actor s'uneix als ja confirmats James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Anna Paquin, Ellen Page i Sean Ashmore.
Les sèries.
Ja sabem quina serà la data d'estrena de la sèrie Hannibal i serà el proper 4 d'abril. Plantejada amb un look similar al d'altres sèries, compta amb una certa estètica fosca que de ben segur farà guanyar-se molts fans en poc temps. A les imatges que ja han estat publicades veiem a l'agent de l'FBI Will Graham, que serà interpretat per Hugh Dancy, com haurà d'investigar els assassinats d'un perillós assassí en sèrie, pel qual el seu cap, Jack Crawford, interpretat per Lawrence Fishburne, serà el que li demani a Graham que treballi amb l'ajuda d'un metge psiquiatre expert en assassins, el doctor Hannibal Lecter, Mads Mikkelsen, sense saber que Lecter és el més perillós dels assassins.
Christina Applegate ha deixat els seus fans sorpresos i també a la cadena americana NBC després d'haver anunciat que deixa la comèdia Apple Night, en la que ha estat la protagonista i quan aquesta es trobava preparant la seva segona part de la segona temporada. La decisió de deixar la sèrie ha tingut a veure amb el fet de que l'actriu no estava d'acord amb l'enfocament creatiu que estava agafant la sèrie, encara que diu que està orgullosa d'haver treballat en ella, segons ha explicat en un comunicat la pròpia Applegate. Davant aquesta situació, la NBC està veient en l'obligació de cancel·lar Up All Night, encara que no s'ha confirmat 100% la notícia.
La mítica sèrie The Office està a un pas del que serà l'episodi final després de 9 temporades. Ja es va confirmar que s'emetria el proper mes de maig, però la cadena NBC ja ha anunciat que concretament serà el dia 16. La duració del capítol final de la sèrie serà de 60 minuts a moda d'homenatge. Sembla ser que l'actor Steve Carell no estarà al capítol especial, ja que segons ell creu que després del que el seu personatge s'acomiadés no tindria gaire sentit tornar-hi.
John Corbett, actor que molts recordareu per haver aparegut en sèries com Doctor in Alaska, Sex in New York o United States of Tara, torna de nou a la petita pantalla per formar part de l'anunciat spin-off de NCIS Los Angeles. L'actor es converteix en el segon fitxatge, ja anunciat. L'altre actor ha estat Edwin Hodge, aquesta sèrie que emetrà la CBS després de l'èxit aconseguit per NCIS. El personatge de Corbett serà el de Roy White, un exagent especial de NCI, obligat a retirar-se del servei actiu i que ara treballa com a analista. Si bé no és un agent actiu, Roy és l'investigador més experimentat que treballa per l'equip dels protagonistes, un fet que no passa en paral·lel la resta d'agents.
Les estrenes de la setmana.
Que millor manera que començar la cartellera amb una comèdia divertida com Abuelos al poder, de la mà del protagonista, Billy Crystal. Mentre la seva filla treballa, un avi s'ha de fer càrrec dels seus tres nets. El problema consisteix que ha de cuidar-los seguint un mètode del segle XXI amb els que no està d'acord, i acabarà educant-los a l'antiga.
Mamá, papá, necesitamos que alguien cuide de los niños. Me pregunto si os apetece hacerlo.
¡Nos encantaría!
No, no me siento cómodo con esos niños. Creo que no les caigo bien.
Pero si apenas te ven, tienen que conocerte mejor para caerles mal.
¿Cuánto hace que no ven a los niños? ¿Un año?
No voy a ir.
Irás.
Eso quería decir.
El abuelo os contará chistes que no entenderéis. Vosotros reíros.
¡Ya están aquí!
Hola, chavales. ¿Aún solteros?
Hablamos de cierta manera a los niños. Por ejemplo, en lugar de no, nosotros decimos, prueba esto otro.
Oh, abuelo, es supermodelo. Si te quitas esos zapatos, te doy un dólar.
Cinco.
Dos cincuenta.
Hecho. ¿Puedo ver una peli de miedo?
Eso no es una buena idea.
¡Ah! Nunca les damos nada con azúcar.
Es lo más triste que jamás he oído.
¡Ah! ¡Me has mentido! ¡El yogur y el helado no saben igual!
Vaya, qué divertido.
Refuerza tus lazos con ellos.
¿Qué? ¿Salimos ya?
¡Dame el cinturón!
Oh, vaya. Está más duro que el sujetador de tu abuela.
Abuelo, no es tan difícil.
Bien. Aquí tiene. Vigílelo. Corre como un rayo.
Tienes que intentarlo. ¿Sabes lo que es ser abuelo? Tener otra oportunidad.
Eso me gusta. Son unos niños magníficos y tú eres la mejor madre.
¿Qué le ha pasado a tu cara?
¿Tú no te has visto por las mañanas?
Passem a l'adaptació cinematogràfica d'un dels contes més coneguts i populars. Arriba Hansel i Gretel, Cazadores de Brujas, de la mà de Tommy Wirkola, amb Jeremy Renner i Gemma Arterton. Han passat 15 anys des que Hansel i Gretel van viure l'aventura que els va fer famosos. Ara que ja no són nens, s'han convertit en caçadors de bruixes.
Mucha gente dice que las brujas no existen, que son cosas de cuentos de hadas. Hasta que un día llaman a tu puerta y se comen a tus hijos. Ahí entramos nosotros.
Me llamo Gretel y este es mi hermano Hansel.
Nuestro trabajo es matar brujas. ¿Y el tuyo? ¿Has perdido algo?
¿Cuál es la mejor forma de matar a una bruja?
Empieza por esto. Buenos días, guapa. Cortarle la cabeza también está muy bien.
Eso lo odio.
En las últimas dos semanas nos han arrebatado a 5 niños más.
Que se lleven a tantos niños. Una bruja no se deja ver así como así. A no ser que no tenga más remedio.
¡Una bruja! ¡Los ha matado! ¡A todos! ¡Me ha dado un mensaje!
¡Qué fuerte!
¿Dónde están los niños?
Hay un sitio en el bosque. Habrá muchas brujas, serán muy poderosas.
Gretel, veo que has recibido mi invitación.
Creo que no estamos cazando brujas. Ellas nos cazan a nosotros.
¡Hansel!
tienen a mi hermana. Cuando veas mi señal, desata un infierno.
Espera, espera, ¿cuál es la señal?
Ah, cuando me veas a mí, volándole la cabeza a una de esas zorras.
Hay quien dice que no todas las brujas son malas.
Eso es nuevo.
Que sus poderes pueden usarse para hacer el bien. Yo digo que quemadlas a todas.
Parece enfadada.
Ya, con esa cara no me extraña. ¿Quieres callarte ya?
Seguim amb una altra adaptació, Hermoses criatures. El Teddy domina la vida d'Ethan Waite, un noi que viu en un poble perdut del sud dels Estats Units. Però un dia coneix Elena Duchanès, que és a la vegada la noia dels seus somnis i els seus malsons. Conta d'amors contrariats que amaga un fosc i perillós secret. Adaptació d'una de les novel·les titulades Sixteen Moons.
Odio estar escondiéndome siempre. Siento como si todos estuvieran murmurando sobre mí. ¿Es ella?
Mi madre dice que toda la familia es satánica.
Me gustas.
No sabes nada sobre mí. Mi familia es diferente.
Eres una bruja.
Preferimos llamarnos Caster. Cuando cumpla 16 años, mis poderes serán llamados por la luz o por la oscuridad.
¿Crees que Lina podrá ser tan buena e inocente? ¿Acaso no era yo igual antes de ser llamada? Y mírame ahora.
No sé en qué me convertiré. Solo me quedan 75 días, Ita.
Serafín.
La maldición ya ha comenzado.
Lina no se volverá oscura, es demasiado fuerte.
Será más poderosa que cualquiera de nosotros. Ella nos guiará a todos.
¿Guiarnos a dónde?
Los mortales han gobernado demasiado tiempo. Lina acabará con ellos.
Serafín es el Caster oscuro vivo más poderoso.
Así que seré llamada a la oscuridad de todas formas.
No, tú puedes controlar tu naturaleza. Pero tu amor por este chico hará que corras un grave peligro. Harás que os maten a los dos.
Tiene que haber una forma.
¡Sal de aquí! Ayúdame a detener a Serafín.
Algunas cosas no pueden detenerse.
Ha comenzado.
Está más cerca de la oscuridad de lo que yo estaba.
Te quiero lejos de aquí. Hay oscuridad en ti, no te atrevas a negarlo. Acéptalo, cariño. Quédate conmigo. Nosotras dirigiremos un nuevo mundo. Nuestro mundo.
I acabem amb un romanç homosexual que podrem veure a Weekend. Un divendres nit, després d'una festa a casa amb els seus amics heteros, Russell visita un club gay on a última hora coneix a Glenn. Tots dos comencen llavors una relació de cap de setmana, però el que semblava que seria el rotllo d'una nit comença a tenir la intensitat d'un xoc emocional de llarg abast.
Curiositats del cinema.
Bueno, aquesta setmana tenim una, com una mica especial, no?, de Jungla de Cristal, sí. Perquè parlarem a curiositats i després el debat. Comencem amb les curiositats, després ja explicarem una mica de què va tota la saga. Ens centrarem en la primera,
sí.
Però ja explicarem una mica de què va tota la saga. Comencem les curiositats amb la primera entrega. Ara mateix està estrenant la... Bueno, ja està en els cinemes la cinquena, i de la qual no he parlat, perquè encara perquè no l'he vist.
A mi m'ha agradat, personalment, la cinquena. Jo sí que he pogut veure-la ja.
Doncs bé, comencem amb la primera. També dir una mica... La pel·lícula es diu Die Hard, que seria la traducció de Duro de Matar, realment, en anglès. Aquí, La Jungla de Cristal, probablement a causa d'un mateix títol d'una altra pel·lícula o per la gràcia que tenim a canviar... títols de pel·lícules.
O la primera té sentit perquè recorda que la primera passa
en un edifici,
a l'edifici en la que Tomi Plaza,
i hi ha un moment en què sí que hi ha vidres i, bueno, sí, el problema és que potser no tenien clar tampoc que triomfaria massa la pel·lícula. Segurament. I no es van trencar el cap en el títol. El projecte del film en realitat estava destinat originalment a l'actor Arnold Schwarzenegger, com la segona part de Comando, on el seu personatge de John Matrix estaria visitant a la seva filla Jenny, ja crescuda i convertida en executiva de Corporació Nakatomi. La pel·lícula estava basada en la novel·la de Roderick Thorpe, Nothing Lasts Forever. I una última curiositat de la primera, l'escena en què McClane es llança al buit amb el cos lligat a una mànega mentre darrere seu es produeix una explosió, és el propi Bruce Willis en persona, sense dobles, saltant des d'una plataforma de 12 pisos d'alçada, amb el qual va demanar que si ell faria aquella escena li donguessin 100.000 dòlars més.
No m'estranya.
Passem a la segona. La pel·lícula va batre el rècord de persones mortes amb un nombre de 2 persones per minut, comptant passatgers de l'avió, dolents i bons. Originalment la pel·lícula seria un atac terrorista a un vaixell, però se'ls va avançar Alerta Màxima, una pel·lícula també que es va estrenar sobre aquelles dates, i es va canviar per un aeroport. A la tercera entrega, ja protagonitzada per Samuel L. Jackson i el propi Bruce Willis, la pel·lícula es va titular en un principi Simon Says, o sigui, Simon Dice, pel nom del dolent.
Del dolent, sí.
En el qual Zeus, que és el Samuel L. Jackson, era una dona i va ser considerada per ser la tercera seqüela d'Arma Letal... seria Arma Letal 3.
Sí.
Sí, la pel·lícula anava a ser Arma Letal i van dir a l'últim moment, saps què? No, canviem-la i serà Jungla de Cristal. La pel·lícula té un final alternatiu. En ell, el Simon aconsegueix escapar amb l'or i McClane, després de ser acomiadat per la policia, li segueix la pista fins a un bar en un país d'Europa on el mata després d'obligar-lo a jugar a un joc nou. En comptes de Simon dice, McClane dice. I McClane està armat amb un bazooka, que no se sap cap a on dispara. Llavors el va girant, rotllo... ruleta russa, igual. Aquest era el final original del film, però els productors van obligar a canviar perquè sobrava, o sigui, canviava la figura de l'heroi de McClane. I bueno, aquest film, aquest final el podeu veure o a YouTube o al DVD americà original del film. Les tres primeres entregues de Jungla de Cristal passen al Nadal i sempre comencen amb que té una recent mala relació amb la seva família. Al principi sempre es porta malament amb tothom.
És veritat.
I després el salva, bueno, la primera salva la dona, acaben bé, la segona salva la dona, torna a acabar bé, a la quarta ja passa amb la seva filla, i la cinquena, bueno, passa amb el seu fill, suposem, no? Laura, tu que l'has vist?
Sí.
Tenen una mala relació al principi?
Sí. Es troben en un fet conflictiu ja i ja s'estan dient de tot.
Clar, perquè a la quarta, al final, acaba bé amb la filla.
Jo és que haig de dir que només he vist la primera i la cinquena.
Després al debat ja comentarem aquest tema.
Vale, doncs a la Laura no li preguntarem res.
De la 2, la 3 i la 4 no, encara estan pendents.
Hi ha una escena, bueno, tu, Sergio, segur que l'has vist.
Sí.
A la tercera, seguim parlant de la tercera i com a última curiositat de la tercera, és que Bruce Willis hi ha un moment en què està al barri de Harlem Estats Units en calçotets, amb el cartell que posa I hate niggas, és a dir, odio els negres. En realitat, en aquell cartell no posava res, perquè ningú s'atrevia a anar amb aquell cartell per aquell barri.
No m'estranya.
I després, en postproducció, li van afegir lo de I hate niggas, perquè no sabien què podria passar. Jo què sé, hi ha una muchedumbre de... No, anava a dir de negres. Anava a dir de joves, amb armes o el que sigui. Poden veure això i els és igual que sigui una pel·lícula, que potser
sols... I que sigui Bruce Willis.
I que sigui Bruce Willis. I de l'última, direm només que un dels primers guions que va escriure per aquesta quarta part tenia com a títol Llàgrimes del Sol. Al final es va avortar com a continuació de la saga de la Jungla de Cristal, però el projecte va seguir endavant per convertir-se en el film Llàgrimes del Sol que protagonitzava Bruce Willis el 2003.
I la Mònica Bellucci. És una... sobre la guerra civil a Àfrica, no me'n recordo quin lloc exactament d'Àfrica, però sí, me'n recordo que hi ha una pel·lícula que es diu igual.
Doncs es podria dir que de les 4 jungles de cristal, només una havia de ser Jungla de Cristal, que és la tercera. La primera havia de ser la continuació de Comando. La segona havia de passar a un altre lloc. La tercera, sí, és la que toca, però amb un final alternatiu. I l'última ni havia de ser, no s'havia ni de semblar. I ja, bueno, passem al debat i aprofundim en la Jungla de Cristal.
El debat.
Aquesta setmana, com comentàvem, aprofitant que fa uns dies es va estrenar la cinquena part, parlarem d'una pel·lícula que va redefinir el cinema d'acció i va convertir a Bruce Willis en una icona i un heroi d'acció. Parlem, com no, de la primera entrega de Jungla de Cristal. Un grup armat terrorista s'ha apoderat d'un edifici prenent a un grup de persones com a hostatges. Només un home, el policia de Nova York, John McClane, ha aconseguit escapar de l'assetjament terrorista. McClane està sol i fora de servei, però mantindrà una lluita feroç i esgotadora contra els segrestadors. Ell és l'única esperança per als hostatges. Escoltem el tràiler.
Navidad en Los Ángeles,
California.
¿Va a venir papá? A ver qué podemos hacer Santa Claus y yo.
John McClane, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer.
Te he echado.
Sin embargo, va a tener que salvarla.
¡Siéntese!
¡Vamos! Desde un rascacielos que domina la ciudad, 12 terroristas han declarado la guerra.
Ahora sabrán lo que de verdad es tener poder.
Son inteligentes.
Me interesan los 640 millones de dólares de su caja fuerte.
Y salvajes.
Va a tener que matarme.
De acuerdo. Lo haremos del modo difícil.
Lo último que quiere McClane.
Piensa.
Es convertirse en un héroe.
¡Se
la han llevado!
¿Dónde?
Pero no va a tener más remedio.
¿Qué cree que está haciendo?
Su trabajo.
¡Ya han matado a un rehén!
Este canal está reservado para emergencias.
¡Oiga, ¿se cree que estoy pidiendo una cita?
¿Está dentro? ¿Quién es?
¡Soy de los vuestros! ¿De quién es? Causa más problemas que un guarda de seguridad.
Lo siento, te has vuelto a equivocar. ¿Nos lo jugamos a doble o nada?
¿De verdad cree que tiene alguna oportunidad contra nosotros, vaquero?
Yipi-kai-yi, hijo de...
¡Pues no! Acaba de destruir un edificio. Óigame, yo estoy al mando.
Pues tengo malas noticias. Desde aquí no parece que esté al mando de nada.
Está solo y cansado. Y no ve que le hayamos servido de mucha ayuda.
Oye, ¿cómo estás?
Pues la verdad, preferiría estar en Filadelfia.
¡Quiero venganza!
¡La tendrás!
Solo John puede cabrear así a una persona.
Es fácil tratarle.
Ven a la costa, estaremos juntos y haremos unas risas.
Pero es muy difícil matar.
Me invitaron a la fiesta por equivocación. ¿Qué se le va a hacer?
L'origen de Jungla de Cristal, de John McTiernan, cal buscar-lo en una pel·lícula de les característiques de Comando, com ha comentat abans David, protagonitzada per Arnold Schwarzenegger, que estava escrita per Steven D'Souza, un dels guionistes més representatius dins del cinema d'acció dels 80 i bona part dels 90. La història que escenaria la saga cinematogràfica de John McClane era un principi d'un guió que va realitzar per Comando 2, de la qual es faria càrrec Joe McTiernan, el director. Com a director acabava de treballar amb Schwarzenegger a Depredador, l'ocasió que tots dos repetissin era ideal. Però l'actor va declinar l'oferta de repetir el personatge de John Matrix, com també va rebutjar el paper de John McClane, que el va projectar i va passar a convertir-se en un film amb una història independent.
No m'imagino John McClane sent Arnold Schwarzenegger.
És una cosa és que tenim molt en ment el Bruce Willis.
Va haver-hi un Comando 2 al final?
No.
Això no ho sabia i quan ho has dit tu, David, a curiositats, m'ha sorprès molt, perquè és que jo el Schwarzenegger no l'aguanto i segurament no hagués vist cap pel·lícula de la jungla.
Bueno, clar, a veure, tampoc crec que hagués aguantat fins a la cinquena. Possiblement no hagués aguantat ni a la segona.
No, tu, si sembla un jovenet ja amb totes les operacions que té de maquillatge.
Doncs, com deia, Bruce Willis va fer de John McClane el seu personatge més famós i clàssic en el cinema d'acció contemporani. I ara faig una pregunta. Penseu que Bruce Willis és l'actor idoni per interpretar John McClane?
Sí.
O veieu un altre actor? Perquè a mi em passa una cosa molt semblant amb Iron Man, amb el Robert Downey Jr. Perquè Robert Downey Jr. és Iron Man i Iron Man és Robert Downey Jr.
Sí.
I John McClane és Bruce Willis i Bruce Willis és John McClane.
Sí. Jo crec que a partir d'aquesta pel·lícula i a totes les pel·lícules que ha fet han estat condicionades per aquest paper.
I perquè... més... jo sóc fan absolut
de Bruce Willis. El to irònic que té, no sé, és ell.
Jo també, jo no m'imagino una d'aquestes pel·lícules de la jungla sense Bruce Willis, al igual que no m'imagino les
Robert
mítiques...
Robert Downey Jr. sense Iron Man.
Sí, exacte.
Bueno, al revés, però ja és el mateix.
Bueno, però sempre busques, no?, que en una pel·li d'acció o s'assembli al... perquè té picardia, com el Downey Jr., també Iron Man... No sé, és molt peculiar aquest actor. Jo crec que aquestes pel·lícules sense Bruce Willis no haguessin tingut ni molt menys l'èxit que van tenir en el seu moment. Jo crec que sense Bruce Willis faltaria alguna cosa, no?
Sí.
Faltaria l'essència del propi actor.
Sí, bueno, a veure, normalment els papers se'ls donen a actors que ja tenen... que s'assemblen una mica al seu caràcter. Hi ha alguns que no. Però...
Home, és difícil a vegades trobar-los. També haig de dir que em sembla molt curiós veure Bruce Willis amb cabell. Haig de dir que la primera es sentia molt i a les altres vas veient que es va rapant, no?
Va perdent el cabell a poc a poc.
No veig el Bruce Willis amb
cabell, no.
Doncs abans que Bruce Willis es fes amb el personatge, altres actors van tenir accés a ell després de la nativa de Schwarzenegger. Atents amb els noms, eh? Sylvester Stallone.
Bueno, clar, si tens un Arnold Schwarzenegger ja...
Val Reynolds, que va ser una icona també d'acció als anys 80. Richard Gere.
Ui.
No encaixa... Després de Pretty Woman no encaixaria molt. Harrison Ford també va estar... I Mel Gibson, que va tenir Arma Letal.
Clar,
després.
Mel Gibson ja estava amb Armes Letales.
Sí, per això.
Harrison tampoc m'estranyaria veure'l.
Tenia Indiana Jones.
És veritat.
No, però vull dir que és un actor que dels que ha dit...
Ah, vale, clar.
Veuria més que és perfil per aquest tipus de pel·lis, però dels altres no.
Sí, el to irònic també el té.
Sí.
O sigui, a Star Wars...
Tots van rebutjar el paper. No van voler i al final va ser Bruce Willis.
O sigui, va ser el resto, no? Ell,
sí, sí,
ningú
sí,
el volia,
sí, sí.
Va, per
plan,
tu.
No?
Sí, sí. Jo crec que la decisió va ser perfecta.
Sí, sí, sí. Gràcies a tots els altres per dir que no.
Sí, sí.
Des d'aquí, des de Cinèfils, no?
Sí, sí, sí. Que ens estan escoltant, eh? Ja sabem que ens estan escoltant.
Des de Hollywood. És indubtable que la pel·lícula s'hagués adaptat a la imatge que aquests actors s'havien creat davant del seu públic. Per això és una sort que Jungla de Cristal tingués com a estrella principal a un actor menys conegut en aquella època i del que l'espectador s'havia fet una idea de la seva faceta còmica gràcies a la simpàtica sèrie de televisió Luz de Luna i la seva participació a Cita Ciegas de 1987 i Assassinato en Beverly Hills del 88. Dues col·laboracions amb Blake Edwards, que és el director de les pel·lícules de la Pantera Rosa, amb Peter Sellers, és el director d'unes quantes pel·lícules de la saga. Jungla de Cristal segurament va aparèixer en el moment just quan el cinema d'acció necessitava una forta revitalització assenyant les bases de nou. La seva posterior influència és el premi a un treball esplèndid aconseguit gràcies a un guió mil·limètric i una inspirada posada en escena. Obra d'un home que es va convertir en una icona del cinema d'acció com és el director John McTiernan, que com he dit abans era el director de Depredador, de la nostra Senegal, una pel·lícula molt d'acció.
Se'n van portar Oscars, no?
Diria que sí, a millor so aquests tècnics de millors efectes especials en van portar dos o tres. Sí.
Home, és que déu-n'hi-do.
En aquella època?
La Laura no, perquè ha vist la meitat només.
Clar, clar.
Però no ho diguis, que no volia dir-ho.
Doncs a Jungla de Cristal l'acció es situa dintre d'un enorme i sofisticat gratacels en el qual l'heroi de la funció es veu només davant el perill, descalç i amb una samarreta que és una icona. Aquestes tres coses, sobretot la samarreta pringada de sang, és una cosa que sempre està a les... Suposo que les 5 també, no l'he vist, però al trailer es veu que està amb una samarreta plena de sang.
Era blanca?
Era blanca.
La típica de tirants,
sí,
no?
He de dir que hi ha una escena en què la samarreta blanca tacada de sang canvia per una jaqueta, una samarreta militar, però no es nota.
D'aquesta forma, per vèncer un enemic superior en nombre, s'ha fet amb el control absolut del sistema de l'edifici i que no es detindran davant res ni ningú, arribant a assassinar dos personatges a sang freda com a senyal que no estan pels jocs. McLean haurà de forçar els seus límits com a ésser humà i convertir-se pràcticament en una bèstia. Referent a això, totes i cadascuna de les escenes d'acció del film estan filmades amb molta precisió, en un crescendo dramàtic adornat amb detalls tan ingeniosos com la relació que s'estableix per ràdio entre McLean i el Powell,
sí,
interpretat per Reginald Ben Johnson, que feia el paper, no sé si us en recordeu, d'una sèrie que es diu Coses de casa,
sí,
que
bueno,
feia el paper de família, de pare a família, que
també feia el policia.
És veritat. Carl Winslow, que és la sèrie, pels que no coneixem el nom de la sèrie, era on sortia Steve Urkel.
Sí, la sèrie de Steve Urkel. Què estan fent, Steve Urkel?
Doncs, és veritat. Doncs el Powell és un sergent de policia que donarà l'alarma sobre el que passa al Nakatomi Plaza i serà l'única veu amiga que senti McLean durant la seva aventura. Mm. I si en l'anterior pel·lícula del director Depredador, McTiernan ja havia donat mostres de la seva habilitat per al maneig dels espais, en aquesta pel·lícula acaba de confirmar-se aquesta habilitat, anant un pas més enllà. L'extensa i frondosa selva es canvia aquí per un laberint de passadissos, escales, finestres, portes, darrere de les quals pot amagar-se una trampa mortal. Escenari en el qual McTiernan fa gala d'un ús molt elegant de la càmera, sempre en moviment, però mai caient en efectismes innecessaris. Com res efectista en la història, una aventura d'aparença simple, però plena d'emoció i suspens, a la qual tampoc priven de certs tocs d'humor sobre les Action Man.
Action Man?
Action Man.
Sí, hi ha una escena que a mi m'encanta. Diguéssim, quan el McLean es carrega el primer.
Ah, llavors l'he vist.
Llavors la Laura l'ha dit. Crec que és el primer que els hi envia el regal en un ascensor i posa "Now I have a gun, ho, ho, ho".
Ah, sí, sí,
vestit com si fos un regal.
A veure, també una cosa que té la pel·lícula són punts masclistes. A la pel·lícula hi ha dos que m'agraden moltíssim. I
que t'agraden?
Em fa molta gràcia. Que és quan li dona un pató un home entra a l'edifici, li dona un pató i s'estranya, diu "California". I quan puja dalt de l'ascensor que hi ha fotos de noies...
Sí, sí, sí.
Que
sí,
també
sí.
Em va fer molta gràcia. També hi ha les exagerades... Com estan les figures de l'ordre d'exagerades, l'FBI... S'ho prenen també en un to de broma, perquè...
Sí, bueno, l'FBI sempre fa com un paper de dolent en les pel·lícules.
Però en aquesta els posen com molt tontos.
Sí, 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 sí. És en plan, és l'FBI? Ah, sí, deixa el canyar.
Que els agents més de l'FBI somien amb gestes bèl·liques quan estan a l'helicòpter.
Ah.
Esto es como Saigon.
Sí, sí.
I per acabar, parlarem del dolent de la pel·lícula. L'Alfred Hitchcock solia dir en les seves pel·lícules que una pel·lícula valia el que el vilà de la funció. Era... O sigui, realment el que valia la pena d'una pel·lícula era el seu dolent. Mm. Doncs Jungla de Cristal compleix amb escreix aquesta espècie de norma. Alan Rickman, que és el Severus Snape de la saga Harry Potter, debutava en el cinema amb aquesta pel·lícula i compon un dolent a l'altura de les circumstàncies. El seu Hans Gruber és un home educat i culte i al mateix temps un assassí sense escrúpols. La confrontació amb Bruce Willis, la seva antagonista, és màxima. Des del principi, com a l'escena en la qual Gruber, sorprès per McLean, es fa passar per un hostatge que ha escapat, sí, fins al clímax final de la pel·lícula. Han transcorregut 25 anys de la seva estrena i Jungla de Cristal no només no ha perdut gens de la seva frescor, sinó que ha guanyat encara més amb el pas dels anys. Violenta, una violència molt més crua i impactant que la de les pel·lícules d'acció d'avui en dia, molt divertida, emotiva i espectacular. Amb ella, Jock McTiernan i Bruce Willis han mantingut i en bona forma el crit més famós de McLean, que et dono l'honor, David, de...
Bueno, yippee-ki-yay.
Yippee-ki-yay. I per finalitzar el debat, una pregunta, una segona pregunta. Creieu que la saga de Jungla de Cristal és una de les millors sagues d'acció?
Bueno, jo abans de dir-te això, volia ficar una altra curiositat, que sí, se m'ha oblidat de dir-la abans. I després et contesto a la pregunta. Hi ha un moment, bueno, durant un moment, durant quasi tota la pel·lícula, parlen amb Walkies, el McLean i el Powell, mentre ho van sentint els altres, bueno, els dolents. Hi ha un moment que l'interromp, que està parlant, crec, el Powell i el McLean, l'interromp. Cal dir que els... Ara ho he dit, ja m'he oblidat. Els walkie-talkies no pots interrompre ningú, perquè l'altre no et sent mentre tu estàs parlant. O sigui, no l'altre no et sent mentre tu estàs parlant, sinó que no pot dir res. I llavors, mentre està parlant, l'interromp. Com? Si no ho estàs sentint, realment.
O sigui, és un error, però...
Sí, 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 però bueno, és una curiositat. Eh?
I sobre la pregunta de si creus que és una de les millors sagues...
Ah, sí, 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 sí.
Per mi també.
A mi m'encanta la saga.
A mi m'encanta.
O sigui, ja l'he vist molts cops, la primera, la segona menys, però la tercera i la quarta els he vist bastant cops. I no em canso.
No, que tu ets d'escopina que la quarta no ha vist la cinquena, només l'ha vist la Laura, però...
Sí, vist la dels altres.
Sí, té gràcia perquè nosaltres hem vist de la 1 a la 4, fins i tot algun altre cop que un cop, i ella només ha vist la cinquena,
la 1,
i mitja 1.
Perquè la 4 va rebre moltes crítiques, a mi m'agrada molt, eh?
Sí.
A mi la que menys m'agrada de les 4 que he vist
la 2.
És la 2, perquè no em va acabar de convèncer.
Jope, doncs pues ja me la pinteu bé, si la primera ja no em va agradar i us va flipar a vosaltres.
Jo
la
passaria
ja
directament a la tercera.
Sí.
A mi la tercera és que el personatge de la Samuel L. Jackson, del Zeus, és que la tercera és la més còmica de totes. I a mi la quarta, que no va tenir bones crítiques, i perquè era el director d'Underworld, la pel·lícula aquella de... que surt la Kate Beckinsale, que és una vampira...
Sí, i les seves seqüeles.
És una mica horrible. A mi em va agradar molt la quarta.
Sí.
O sigui, jo crec que és una saga que...
L'únic que...
No és una meravella, però entreté moltíssim. I jo crec que totes les pel·lícules actuals, o la pel·lícula de Jungla de Cristal és del 88-89, diria. No arriba als 90. Però les pel·lícules que les han seguit, d'acció, Arma Letal, té molt de Jungla de Cristal.
Sí, sí, el còmic, el... Sí. És com una espècie de també hora punta. Els duetos entre dos polis que fan una mica el que volen.
O sigui, totes les pel·lícules d'acció dels 90 i les d'ara, dels 2000 fins... Les actuals són molt... Han tingut molt la base de Jungla de Cristal d'acció, violència, perquè les de Jungla de Cristal són per majors de 18 anys.
Sí.
Són pel·lis... Per joves sí, però per que li es vagi al cinema violent. I aquesta base de violència i comicitat...
Costa encaixar-la, però l'encaixen molt bé.
I el to... Què passa? Que no totes les pel·lícules d'acció actuals tenen un John McClane, un Bruce Willis, que li dona aquest to d'ironia a totes les pel·lícules, perquè sí, Arma Letal té Mel Gibson, però Mel Gibson, per exemple, per mi no és tan carismàtic com pot ser Bruce Willis.
És més però, no? Està a un altre nivell, com així dir-ho. Clar, és director, és... Bueno. I també m'agradaria dir una altra... Bueno, puc, no?
Sí, tant.
Anem bé de temps?
Anem bé.
A la primera pel·lícula passa un edifici, la segona en un aeroport, i la tercera... Sí, ja no passa a un lloc en especial, o sigui...
No facis gaires spoilers, que les vull veure.
No faré gaires spoilers. Però diguéssim que segueix estant una mica tancada, perquè van d'un lloc a un altre, estan al carrer, però segueixen estant immersos en una atmosfera. I a la quarta aquesta atmosfera no existeix.
No.
És tot. És sí, tot sí. El país o tot el...
Sí, sí, és tot el país.
Clar, i potser també ha rebut crítiques per això, perquè ja no és a un lloc, sinó molt més general. Els desastres són encara més bèsties, o sigui, el terrorisme és a gran escala.
Terrorisme, suposo, del segle XXI.
Sí,
clar.
Sí, clar, clar, clar. També té...
A grosso modo, saps?
Sí, també té a veure moltes el que ha anat passant durant la història. Clar, sí, sí. En els 90 pues, ningú s'hagués imaginat lo de les Torres Gemelles, per exemple. I clar, a partir d'allà tots els desastres han de ser a gran escala.
Per exemple, la U en la Catòlic Plaza l'exploten. El terrat
sí,
explota.
Sí, sí, li fan de tot fan i de no tot, es cau.
I l'edifici queda...
O sigui, l'exploten per la planta baixa, per l'àtic, per tot sí, arreu. Sí. I no li passa res.
I clar, cadascuna, la U és l'edifici, la 2 és l'aeroport amb l'avió, la tercera és...
La bueno, ciutat.
Sí, la ciutat. La quarta també és el país sencer i la cinquena és a Rússia.
La cinquena és a Rússia. Aquí ja...
Ah, sí, sí.
Tu, que Laura, que l'has vist, la cinquena...
Sí, 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 és a Rússia.
Sí, però...
I és emprant en tota la ciutat, en tota Moscou.
A tot arreu.
Sí, però...
He vist persecucions al mig del carrer i...
Sí.
Clar, això no ho teníem tampoc. Bueno, sí,
hi ha diversos edificis, però no hi ha una localització només, i és tot a Moscou. Es mouen per tota la ciutat.
Bueno, la teva valoració de la cinquena?
És bona. La vaig acabar de veure, no com a la primera, que no vaig aguantar més d'una hora. Però bueno, bé, doncs aquí acabem el debat d'aquesta setmana. I res, moltes gràcies als dos. I aquí acaba una nova edició de Cinèfils en Acció. Com sempre, esperem que us hagi agradat i tornem la setmana que ve. A reveure! Strange in the neighborhood. Who you gonna call?